aquesta no baixa i normalment tampoc és cap bogeria.
No, escolta, i a bon preu. Doncs Maria, ho deixarem aquí.
Fantàstic.
A mantenir el menú, cosa que és difícil en els temps que corren.
Ànimo.
Ànimo.
Exacte.
Vaig a mirar la nevera, aviam què li queda.
Sí, exacte. Moltíssimes gràcies. Alejandro, gràcies. Bueno, doncs amb els amics de Quixota, de Diagonal 477, fem una pausa i tot seguit històries de crims, senyor Virgili.
Això m'agrada,
això. No el deixarà
indiferent.
Això m'interessa, això.
RAC 1. I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Salut.
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 Atlàntida. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residència. Atlàntida.
Salut de la
A la Zeta.
Sabies que la interacció d'alguns dispositius electrònics com els implants coclears o els neuroestimuladors poden distorsionar o fins i tot impossibilitzar la realització d'una ressonància magnètica? CETIRES disposa d'un protocol específic amb l'anàlisi de més de 850 casos complexos per contribuir a fer que aquests dispositius no siguin una barrera per a la realització d'aquesta prova mèdica. CETIRES, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
Marxant comanda, un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millorarrosspercuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià, a millor arròs, millors plats.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells, canvia la teva vida. Clíniques Benson, experta en prevenció de la caiguda i en implants capilars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Montaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
Reconeixes la seva potència només engegar-lo i fins i tot pots dibuixar la seva llum de darrera infinita de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Ara amb entrega immediata. Tria entre els seus motors de combustible, híbrids, híbrids endollables i 100% elèctrics i estrena'l ja. Algunes coses es desitgen, d'altres passen. Cupra Ondina Auto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Fantàstic! Meravellós!
Què et passa? Quina alegria és aquesta?
L'alegria d'anar al servei a estació. M'he passejat per allà i he trobat de tot per canviar a casa meva. Petits retocs a bons preus per sentir-me en una casa nova.
Què dius ara?
Sí, i a més m'han pressupostat pintar el menjador i instal·lar la calefacció. Fan de tot. T'ajuden a reformar i instal·lar el que vulguis en uns horaris superflexibles. Fins i tot en dissabte. I et gestionen el finançament. Servei a estació. La botiga de les solucions per tothom. Al carrer Aragó 270 de Barcelona.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Són les 5 de la tarda, 4 minuts. Saludem el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Hamas anuncia la mort de 50 ostatges pels bombardejos d'Israel a Gaza.
El grup armat es limita a dir en un comunicat que eren 50 israelians. Per tant, no detalla si es tractava dels 200 civils que tenia a les seves mans o de soldats hebreus que també va capturar, però que no inclou dins d'aquesta xifra. Hamas assegura en tot cas que la mort d'aquesta cinquantena de persones es deu als bombardejos contra la franja llançats des d'Israel. Com dèiem, la banda té uns 200 ostatges civils. De moment, només n'ha alliberat 4 per raons humanitàries. Pel que fa a soldats capturats, no se'n saben dades. Precisament sobre el conflicte al Pròxim Orient, Pedro Sánchez proposa que es faci una conferència de pau amb Israel i Palestina d'aquí a 6 mesos, amb l'objectiu de reconèixer els dos estats. El president espanyol n'ha parlat des de Brussel·les abans de la reunió del Consell Europeu.
Des d'Espanya proponemos el que se pueda celebrar una conferència internacional de la paz dentro de 6 meses.
para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución de dos estados a Israel y a Palestina, que en realidad es un estado, porque Israel ya es reconocida por la comunidad internacional y quien tiene que ser reconocido es en este caso el pueblo palestino.
A la reunió amb els seus col·legues europeus, Sánchez també demanarà que els 27 acordin una pausa humanitària que permeti l'arribada d'ajuda a Gaza de forma permanent. Això xoca amb el que demanen Alemanya i Àustria, que volen rebaixar-ho a pauses breus i específiques. A tot això, el Banc Central Europeu alerta que la guerra entre Israel i Hamas pot fer pujar els preus de l'energia. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, diu que el conflicte pot afectar l'economia europea ben aviat.
L'augment de les tensions geopolítiques podrien fer créixer els preus de l'energia a curt termini i això crearia pressions inflacionistes, cosa que faria més incertes les perspectives a mitjà termini. L'atac terrorista de Hamas també és un risc perquè podria reduir la confiança i la despesa de les empreses i els consumidors i reduir més el creixement.
Són paraules de Lagarde el mateix dia que el BCE també ha anunciat que no puja més, però manté els tipus d'interès actuals al 4,5%. I als Estats Units la policia confirma la mort de 18 persones pel tiroteig a la ciutat de Lewiston, a l'estat de Maine. 13 persones més també han quedat ferides. El responsable de l'atac encara l'estan buscant. Ha assaltat un restaurant i una sala de bitlles i ja està identificat. Es diu Robert Card, té 40 anys i seria un militar a la reserva i instructor en l'ús d'armes. A les imatges que se n'han difós, surt armat amb un fusell. Mentre duri aquesta recerca, les escoles i negocis de la zona quedaran tancats. També s'ha demanat als ciutadans que es tanquin a casa. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El blaugrana Rafinha apunta al clàssic de dissabte contra el Madrid després que avui hagi pogut fer una part de l'entrenament amb l'equip. En canvi, Lewandowski i De Jong són dubte seriós. Pel que fa als blancs, la presència de Bellingham no perilla, tal com ell mateix ha confirmat a Televisió Espanyola. La jornada l'obrirà demà al Girona, que rebrà el Celta a Montilivi en el retorn de Zigankov gairebé un mes després, tal com ha desvelat Mitchell aquest migdia. D'altra banda, la Federació Espanyola de Futbol ha obert avui concurs de servei de bar que va de l'any que ve al 2028 i que també inclourà la tecnologia del fora de joc semiautomàtic. S'aplicarà a primera i segona divisió, a la Supercopa d'Espanya i a algunes fases de la Copa del Rei. I encara en futbol, la Federació Italiana ha sancionat Sandro Tonali amb 10 mesos d'inhabilitació pel cas de les apostes. Per tant, no podrà tornar a jugar aquesta temporada amb el Newcastle i també es perdria l'Eurocopa en el cas que Itàlia s'hi classifiqui. En bàsquet, aquest vespre també tenim clàssic a l'Eurolliga amb la baixa d'última hora de la Provítola pel conjunt blaugrana per unes molèsties a l'adductor de la cama esquerra. No és greu, però s'ha preferit no arriscar. El partit començarà a 8:45 i el podreu seguir en directe a RAC+1. I a la Champions d'handbol, a la mateixa hora, el Barça defensa el lideratge al Palau Blaugrana contra el Vesprem, que és el segon classificat.
I pel que fa al temps, al llarg de les properes hores, sobretot al vespre, arribaran precipitacions per l'oest que afectaran bàsicament les comarques de Ponent, el Pirineu i Prepirineu, les àrees més interiors de les comarques de Tarragona. També poden arribar a la Catalunya Central, al Berguedà i a la Cerdanya. Demà ens llevarem amb més fred i al centre del dia els termòmetres recularan de mitjana entre 2 i 6 graus. A la tarda hi haurà alguns ruixats al nord del Pirineu amb una cota de neu de 1.800 a 2.000 metres.
Pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Passen 10 minuts de les 5 de la tarda, canvi de lloro al versió RAC1. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
tarda. Esther Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
El llibre que us presentarem a continuació fa 4 setmanes que apareix entre els 10 més venuts de no ficció a casa nostra. Es tracta de Rigor Mortis i és un recull de 38 casos que han marcat la trajectòria de Narcís Verdalet, el forense més popular i conegut de Catalunya, ara jubilat, i protagonista d'una sèrie que TV3 emetrà molt aviat. Un volum que ha escrit la periodista de successos i investigació del Punt Diari, Tura Soler, que ha publicat l'editorial La Campana i que es llegeix com si es tractés d'una novel·la. Senyor Verdalet, bona tarda.
Hola, bones tardes.
Tura Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Gràcies per acompanyar-nos. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyeu, encara que sigui avui en la distància, a veure si ens retrobem ben aviat a l'estudi de RAC1. La Tura Soler és una de les periodistes més conegudes i destacades de la crònica negra de casa nostra. El Narcís Verdalet crec que no necessita presentació, però el que sí que m'agradaria, Tura, comencem per tu, és que m'expliquessis com us vau conèixer, perquè jo m'atreveixo a definir-vos com amics, em precipito o no?
Sí, ara, sí. Després de potser 36 anys, no, 6, deu ser que ens coneixem, però a nosaltres sempre ens agrada dir, perquè és la veritat i és tal com nosaltres ho sentim, que ens vàrem conèixer a l'infern. I diem l'infern perquè ens vam conèixer en una situació molt compromesa. Era un dia que hi havia hagut un gran incendi a l'Albera, era el 19 de juliol del 1986, mireu si ho tenim clavat a la memòria, sí. Perquè ens semblava que seria l'últim, almenys a mi, l'últim dia de la meva vida, i hi havia hagut aquest incendi, jo estava de becari al diari El Punt i em van enviar a cobrir l'incendi, però quan anàvem a cobrir l'incendi es va saber que, a més, un avió que estava participant a l'extinció del foc, en un avió francès, un DC-6, un avió gros que l'havien adaptat per apagar foc, es havia estavellat en allà a la serra de les Alberes. I nosaltres, en aquell temps, no, m'havien enviat a cobrir l'incendi, va dir, oh, si ara a més hi ha una notícia més grossa, doncs cap allà. I ens vàrem afegir darrere la comitiva judicial que anaven a fer l'aixecament dels cadàvers dels 4 tripulants que anaven en aquell avió, i ens vam ficar allà a darrere del cotxe dels morts, a darrere del cotxe del 4 de la Guàrdia Civil, i anar seguint per una pista forestal, pujant per damunt del castell de Requesens, amunt en allà, i quan vam ser a dalt ens varen dir des de la ràdio de la Guàrdia Civil, des de la comandància, els hi van dir: teniu el camí tallat, no podeu sortir. I pujaven unes llengues de foc que feien 30 metres i que estàvem en allà envoltats de foc i pensant realment que no en podríem sortir. No? Vull dir, ara mires enrere i penses el que va passar a Horta de Sant Joan, i nosaltres estàvem en una situació molt i molt semblant. En allà, en aquell moment, jo realment pensava, bueno, d'aquí no en sortim. Serà, bueno,
o sigui, el dia que vas conèixer Narcís Verdalet, creies que era el teu últim dia de vida, Tura?
Jo creia que era el dia que vaig conèixer Narcís, creia que era el meu últim dia de vida, realment, i potser ho hagués sigut si no hagués sigut per un dels guàrdies civils que estaven allà, que a part de ser guàrdia civil era caçador i vivia a la Jonquera, per tant coneixia molt bé aquella zona, que ens va dir que hi havia un viarany on una petita pista on potser podríem sortir, però no per on havíem vingut, sinó per allà al mig de boscos, una pista de molt mal transitar, i nosaltres no anàvem amb un quart, el cotxe que portàvem del diari no era un 4x4, però vàrem aconseguir sortir, vam anar a parar al Pertús, per tant vam passar la frontera i vam poder sortir, però allà una mica allà va ser quan jo vaig veure aquest personatge fascinant, que és el que li he acabat escrivint aquest llibre, que era Narcís Verdalet, que ell anava amb un mocador que li tapava la boca i el nas, no? Jo semblava, no sé, sabia si anava a saltar una diligència o és que no es volia contagiar d'algun virus, i va sortint allà i amb los pentats que estàvem tots, i va aparèixer en Narcís Verdalet, que era l'únic, semblava que, no, que conservava una mica la calma, i ens va dir amb aquella cara que fèiem de, bueno, que ens cremaríem en allà, i en Narcís va dir: home, tranquils, si veiem que no ens en sortim, buscarem una clapa de bosc que ja estigui cremada, i clar, si està cremat no es cremarà, però jo vaig pensar: mare meva, aquest home, clar, com trobarem una clapa de bosc a les les llamarades fan 30 metres d'això i venia el vent i ara et girava cap aquí, ara et girava cap allà i no sabies, saps, tan aviat et venia el foc per un costat com per l'altre, i allà va ser quan jo vaig veure aquest home fascinant, que després l'humiante i dius, home, està dotat de tot el sentit, un home que té molt i molt de sentit comú, tot el sentit comú del món, el que s'ha cremat ja no es torna a cremar, no?
És evident que heu, si us veu conèixer així, heu de ser grans amics, perquè aquestes experiències extremes realment uneixen. Narcís, ara els que us agrada el true crime, que en diem ara, no us perdeu tot el que comentarem a continuació, perquè amb l'Esther hem fet una miqueta de tria de les històries més apassionants que apareixen a aquest rigor mortis, però abans, una pregunta, Narcís, una miqueta de filosofia, però que també m'interessa. Com veieu la mort després de tants anys, tenint-la a prop, parlant-hi pràcticament?
Bueno, jo et podria parlar molt de rato seguit sobre la mort, perquè la mort és polièdrica, la mort té un concepte religiós, té un concepte filosòfic, té un concepte molt involucrat amb les creences, té una gran component de sentiments, i mèdicament, bueno, mira, la mort, jo te la definiria de diverses maneres.
Digue'm, que m'interessa. Sí, sí.
Mira, la mort amb una persona jove és un naufragi.
És un?
Gran naufragi. Naufragi.
Sí.
La mort amb una persona jove és un naufragi i amb una persona gran és arribar a port, no? Aquesta, naufragi, arribar a port.
Aquesta ens l'apuntem.
Això. Bueno, sí, però, esclar, aquí hi ha fixar-te amb la gent. Els pescadors, que són gent molt interessant de conèixer, saben dominar el temps, almenys no permeten que el temps els dominin ells. Ells, com hi ha tormenta, pleguen veles i esperen que la tormenta amaini. Això, la mort, és fàcil morir-se. La vida és complicada, enormement complicada. I tu no saps quina hora t'esperarà la mort. I és fàcil morir, eh?
És fàcil.
És fàcil. Mira si és fàcil, oi tant, mira si és fàcil que sense voler-ho et mors. I no saps a quin moment. És molt fàcil morir-te. I tal com diu en Woody Allen, el gran cineasta que tots coneixem, ell diu una frase que, bueno, que sí, que vale, que està molt bé i a més fa riure, però bueno, diu, sé que la mort m'espera en algun lloc, jo intentaré no ser-hi aquell moment. Bueno, la mort, esclar, hòstia, poca broma, la mort, però és fàcil morir i només n'hi ha uns que estan avantatjats. Només n'hi ha uns que són els que la desitgen.
Mm-hmm. Vostè em recomana vostè em recomana que li tinguem por?
No, jo crec que la mort té que ser algo així com semblant, que consti que a mi no m'agraden els toros. Jo no he anat mai en cap corrida de toros. Però jo la compararia una mica amb això, no? Que tu tens que saber-la mirar a la cara, que és el que fa el torero mirant els ulls del toro, saber-la intuir el que farà, cap on anirà, mirar-la a la cara, sapient-la templar o dominar i mirar de no deixar-te agafar. És fàcil morir. I les persones suïcides, aquests escolleixen el dia, el lloc, l'hora, escolleixen tot. Que és un altre capítol important, el suïcidi, eh? És un problema social i humà, com diria, els garrifós, perquè hi ha molta persona jove que suïcida i trenca vides de l'entorn. Parlar de la mort no se'n pot parlar en mitja hora. Jo vaig fer un cop una conferència sobre la mort que va durar 3 hores seguides, amb preguntes i tot, no? El tema de la mort és complex. Quan jo et dic la mort, mira, la mort d'un animal pot ser esta festa. En els pobles, quan es fa la mort del porc, que maten, és una mort d'un animal, és una mort biològica, es fa festa major. La mort del porc, la matança del porc.
Sí, sí.
A Espanya, la festa nacional consisteix en la mort d'un toro. Per tant, la mort com a concepte biològic, estrictament biològic, llavors la mort també és centrípeta. Centrípeta. És a dir, com més a prop és, més t'afecta. Si ara jo et digués a tots els oients que ens estan escoltant, aquests moments es mort amb tot el carinyo i el respecte, eh? Això jo vull sobrar. Jo no vull perdre la condició d'humà. Jo sóc metge i em nego a perdre la condició de ser humanista, humà. Però si jo et digués, aquests moments es mort una persona a Pequín, tu diràs, no gaire res. Diràs a Pequín, bueno, són molts. Pocs comentaris més faràs. Ara si et diuen que acaba de morir en el carrer de casa teu una persona,
sí,
tu ja faràs preguntes. Qui és? qui era, què ha passat, hòstia, qui és, i a quin pis, a quin número vivia. Tu comences a fer preguntes. Per què? Perquè la mort és fonamentalment centrípeta. Com més a prop, més ens afecta. És molt llarg parlar de la mort, no, i a més, parlar de la mort és apassionant.
Mira, li anava a dir, perquè aquí l'estem escoltant també atentament, i crec que no hauríem de parlar més de la mort, perquè potser si en parléssim més no ens faria tant de respecte i tanta por, segons quins casos. Un dia en parlarem tranquil·lament. La Tura no sé si té la mateixa visió de la mort. Puc preguntar-te si encara t'impressiona?
A mi?
Sí.
Sí, home, després de tant de temps d'aquest tota, diguéssim, tota la meva carrera periodística, jo l'he fet tractant temes de successos, no? I llavors, després de tant de temps, al final el que prens consciència una mica és que sempre estàs explicant casos de morts, però que quan expliques casos de mort és que en realitat estàs explicant les coses de la vida, i una mica el que tu estàs prenent consciència és que realment la mort, això que diu, et pot esperar a qualsevol lloc. Vull dir que en qualsevol moment tu pots ser una víctima d'un fet tràgic, ja sigui un accident també, o una malaltia. En Narcís això sempre ho explica, i ho explica molt bé. El fet de tenir salut o no tenir salut és una sort, però que la mort et pot trobar a qualsevol lloc. Una mica en tots aquests anys, potser el que acabes aprenent és que realment que la vida penja d'un fil, perquè estem veient en qualsevol circumstància que la gent perd la vida, vull dir, i la perd aquesta persona que tu escrius sobre el cas, pues que pots, un dia pots ser tu, pot ser algú del teu costat, pot ser qualsevol. Com diu una altra persona de la meva vida que també té un gran sentit comú, que és el meu pare, és que per morir-te només cal una cosa, que estiguis viu. Vull dir que realment és això, que la mort et pot esperar a qualsevol lloc, i totalment d'acord, ho deia jo en un article, amb això que diuen en Narcís, no? De que ens depèn que sigui centrípeta, i ens afecta d'una forma molt diferent, i nosaltres els periodistes també hi tenim una relació molt diferent en funció de si és una persona que està molt propera a nosaltres o si és una persona llunyana. Ahir ho explicava en un article i que s'ha vist amb el cas aquest noi de l'Álvaro Prieto, no?
Sí.
Aquest noi que va sortir a Televisió Espanyola demanant disculpes perquè havien tret unes imatges en què potser es veia un peu d'una persona, no? Que això que consideraven que podia ferir la sensibilitat, perquè se sabia que aquell peu, aquelles cames, era d'una persona morta, i era l'Álvaro Prieto. Però quantes imatges no estem veient tots plegats ara de gent que està morint a la guerra a Gaza? Estem veient imatges esfereïdores, i no ens afecta, i no tenim aquesta sensibilitat envers aquesta gent, que són persones, el que deien Narcís, no ens podem deshumanitzar, però en canvi no ho vivim de la mateixa manera, i els periodistes tampoc, ni molt menys. No sé si esteu d'acord.
I tant, que estem d'acord. Al final, ho estàvem comentant abans amb la Marta Cailà, no? Estàvem parlant dels morts a Israel i Palestina, i estàvem dient que ja són xifres, no? Arriba un moment i a Ucraïna ha passat una miqueta el mateix. Al principi ens afectaven molt, i ara
Exacte.
Ja és una xifra que et poses les mans al cap, evidentment, però per desgràcia són xifres. Bé, anem a repassar alguns casos curiosos que expliqueu a Rigor Mortis, a Esther.
Sí, per exemple, senyor Bardalet, en aquest llibre hi ha casos sorprenents, com el d'un nen empassat per la sorra. Això va ser l'any 80, un nen suís que va desaparèixer mentre jugava a la sorra de la platja de Sant Pere Pescador. Com es va arribar a la conclusió de que aquest nen havia mort d'aquesta manera? Perquè és una mort estranya, també.
Bueno, sí, ara que estem parlant just de que aquest fil que separa la vida i la mort, no? Han passat per la sorra, senyor Bardalet.
Això és molt llarg d'explicar. Això és un autèntic puzzle, i els puzzles són llargs. Això no és una pel·lícula de Netflix que en 10 minuts, un quart d'hora, es resol. Es troba en el mateix lloc on tothom diu que el va veure, sense signes de violència, en fi, hi ha una sèrie de característiques que, si jo us ho explico, xafaria una mica el meu programa que sortia ara per la tele, perquè aquest és un dels capítols.
Però com pot ser que la sorra s'empassés al nen?
Bueno, no hi ha sucabons aquí a Barcelona, al carrer Aragó, o al carrer Casanovas, o al carrer Urgell.
Sí, sí.
no? I tant, Figueres sí. es va enfonsar a la Rambla fa 4 anys. I s'enfonsa, hi ha socavons. Us en recordareu que com feien l'AVE, la zona dels Monegros de Saragossa, cada dia hi havia socavons i forats i esbornancs. Pues bueno, per què no? I pues ja està. Això són efectes de la naturalesa.
I a més podria tornar a passar, perquè ho hem preguntat als experts, i que això es deu en que hi ha unes corrents allà on hi ha les desembocadures del riu, que això va ser el que va fer que es queden com uns esborancs per sota, i llavors va ser que això, i parlant amb els experts, amb en Jordi Sargatal, que és el que entén més dels aiguamolls de l'Empordà, ens va dir que és una cosa molt i molt improbable que passés això.
Si tu m'estàs dient, Tura, que hi ha una possibilitat encara de que jo estigui tranquil·lament a la platja, a la sorra, i se m'endugui per un forat.
Home, tu ets una mica més gros, però sí.
Escolteu-me.
Digui.
No digues, tu, permeto.
No, que dic que això és que quan vaig recordar el tema, que el vam tornar a recordar en el diari, vaig voler-ho preguntar doncs, als experts, i aquí qui més sap i de les zones aquestes d'aiguamolls de l'Empordà és en Jordi Sargatal. I parlant amb ell em va dir que rotundament que podia posar que això podia tornar a passar, que és molt i molt improbable, igual que allò va ser un cas superexcepcional, però que hi ha les condicions perquè torni a passar, doncs perquè per sota passen aquests corrents fluvials i tot això, doncs podria tornar a passar.
Mm-hmm. Senyor Bardalet, què volia dir?
No, diguem, és fàcil, és tenir mala sort, és tenir cartes adverses. És gran una platja,
sí.
Hi ha platges, que fan, bueno, caletes quilòmetres. Petites que poden fer 50 metres, sí. Però hi ha platges que fan quilòmetres.
Oh, i tant.
Bueno, doncs, i tu què em dius si cau un llamp i et fot una hòstia i et mata i et carbonitza.
Clar,
sí. I això ho he vist. És gran la platja, eh? Mira que el llamp pot caure a dins del mar i mira que és gran el mar, però no, et cau a cim. Pues nano, t'ha tocat, ja està. L'electricitat mateixa, Tots aquests de gent que en aquests moments està escoltant,
sí.
Sentat a casa,
sí.
Al cotxe, a l'oficina,
sí.
Tots ens hem enrampat. Jo m'he enrampat, vostè s'ha enrampat, l'altre s'ha enrampat. I és l'electricitat és la mateixa per tots. Parlo d'electricitat domèstica. No parlo d'alta tensió, no parlo del cas d'aquest nen del tren, de la catenària. Parlo de l'electricitat domèstica. Tots ens hem enrampat. Hi ha algun que s'ha mort i nosaltres no ens hem mort. I per què un sí i l'altre no? I això... per què amb l'electricitat normal un és mort i l'altre no?
Bueno, això és les cartes que diu vostè, no? Que de vegades tens unes cartes...
Bueno, les cartes i la sort i ja està, i sí...
Bueno, Tura, sí, a Rigor Mortis també hi ha espai per altre tipus de relats, jo diria tragicòmics, per exemple, i expliqueu un cas d'Empúria Brava on hi havia un mort i també un pastor alemany que no deixava que ningú s'hi acostés. Què ens pots explicar d'aquest cas? Què va passar?
Ui, sí, és que el llibre també demostra una mica, no, que és la intenció també que els metges forenses no són uns estripadors de cadàvers i que només fan autòpsies, tot això, sinó que tenen moltes, moltes més vivències. La història del pastor alemany és que s'hi troba en Narcís, que troben una, com passa moltes vegades, una persona morta dintre d'una casa, però a part d'aquella persona morta hi havia un ésser molt viu que era el pastor alemany, i el pastor alemany no deixava de cap de les maneres que ni el jutge, ni la policia, ni el forense, ni ningú s'acostés allà on hi havia la persona morta, que era el seu amo, que ell l'estava vetllant amb tota la fidelitat del món. I bé, van passar moltes i moltes peripècies, però moltes i moltes peripècies. Havien plantejat que si abatre el gos disparant-li i tal, però això que es va descartar rotundament, fins que va passar un veí tan content i tal, que va dir, què us passa aquí, aquest gos? Ah, tranquil, doncs si voleu porto jo la meva gossa que va altra, i ja veureu com segur que ho dominem, això. I, bueno, va ser oli amb un llum, a la que el gos va veure la gossa, ja tothom va poder treballar en calma i portar-se a l'amo, que el gos ja no va tenir cap mena d'interès pel seu amo.
Vostè, senyor Bardalet, vostè és el Sherlock Holmes català, eh?
No, que va. No. Tajantemente.
Vostè és el Sherlock Holmes català.
Sí que ho és.
Perquè vostè busca la manera de com resoldre un cas...
Però deixeu que s'expliqui, que
t'està
dient que no.
A mi m'agrada fer punt al llàpid i treure conclusions de cada mort. M'agrada fer, parlo metafòricament, fer punta al llapis i ser reflexiu. I bueno, he vist molts de morts, molts de morts.
Com una Sherlock Holmes.
Bogeria, una bogeria, esgarrifosament. Com que em vaig veure més va ser 5.300 a Tailàndia identificant cadàvers per l'Interpol. Per tant, la meva retina està curada d'espans, crec, però cada cop veig coses diferents perquè no hi ha cap mort igual. No hi ha ni un sol mort igual. Per què? Perquè les biografies de les persones són diferents, les famílies diferents i els sentiments són... Bueno, tothom viu la mort com pot i sap. Com pot i sap. Llavors, per exemple, els que volien ser sants doncs estaven contents de morir-se cremats com Sant Llorenç o l'altre crucificat, Jesucrist o Sant Andreu, etc, etc. I tothom això de la mort ho viu com pot i sap. Jo no sóc el Sherlock Holmes, jo sóc Narcís Verdalet, per servir-los i m'agrada veure... No, home, no, jo no vull cap mal, però bueno, sóc educat per servir-los. Sou vosaltres que sou mal pensats per servir-vos.
Senyor Verdalet, vostè ha vist una...
El que m'agrada és el sentit de l'humor del senyor Verdalet, que sí, crec que al final ja és una manera també d'enfocar la vida, que amb la feina que té ve prou que li fa falta. Però digues, Esther,
sí,
digues.
Sí, el senyor Verdalet ha vist una mitjana d'uns 500 cadàvers l'any, que això, déu-n'hi-do la xifra, eh? I s'ha trobat casos d'homes morts mentre mantenien sexe també, els explica el llibre, no? Per exemple, alguns a bordells...
Bueno, sí, sí, hi ha el sexe, bueno, és un esforç, i per algunes persones grans encara és més esforç, i bueno, i el sexe pot matar, evidentment que mata, et fot un infart, i si abans estàs pres pastilles que estan contraindicades, que tenen un nom comercial que són semblants al vinagre, doncs aquestes pastilles no cal que riguin, no. Jo no vull fer publicitat, no, i si volen que faci publicitat que paguin. Escolti, el sexe també hi ha gent que es mor.
Sí, sí.
Un cop em volien colar amb un que s'havia mort d'un atac de cor pel carrer, i quan el vam desporrar doncs dava un condó posat, i a més és clar, evidentment, que ningú surt de casa amb el condó posat ja, encara que plogui. Llavors, doncs clar, aquest havia estat doncs al pis de dalt, se'ls hi van morir les prostitutes i el van baixar a la cera. I és clar, però la mort amb el sexe té unes connotacions, cuidado que va en sèrio, eh? Les morts
vostè explica...
del sexe van en sèrio, perquè si tu et mors practicant sexe a camp contrari i t'enganxen i et quedes mort a camp contrari, tens un merder.
Aquest és el cas.
Aquest és el cas, sí, sí. És el que li
anava. Jo sempre he dit, i tothom hi està d'acord, que la millor forma de morir, i suposo que vostès hi estaran d'acord,
a veure,
però és que jo he tingut moltes hores de pensar sobre la mort.
Ara em dirà que la millor forma de morir...
La millor forma de morir és sense dolor, a casa i acompanyat.
Ah, Creia que l'altra variable seria practicant sexe.
Un moment, deixi'm, no me'n s'anticipi. La millor forma de morir és a casa, sense dolor i acompanyat. Però jo t'hi afegiré sempre que no sigui amb la querida.
Això li anava a dir jo.
Llavors tens un problema que no te l'acabes.
Vostè explica el llibre, un cas que va ocórrer a Roses, on el difunt va morir al llit de la veïna. Sí. I a més, sí, va morir amb una joia posada que ella, la veïna, assegurava que era seva.
Sí,
ho recorda?
Sí, sí, oi tant, ho recordo.
I la va poder recuperar la joia o no?
No.
Això ja en parlem perquè en fem el capítol també, un capítol.
Però escolti'm una cosa, senyor Verdalet.
Hi ha 38 casos,
Vostès són uns linces d'estirar la llengua.
És que clar, això li va passar a algú i està bé que la gent ho sàpiga.
Sí, però mira, escolteu. La llengua, la língua, és l'únic múscul que no es cansa mai. Observeu, es cansa la pantorrilla, el clatell, els mígels, però la llengua no es cansa mai. Tu pots parlar, però jo tinc que evitar això.
No vol fer spoiler.
Vaig un poc. Bueno. Evidentment, ja m'enteneu.
Ara farem...
Bueno, però podeu llegir el llibre, ja s'explica.
No, ja l'hem llegit, sí. I el recomanem a tothom, eh?
Jo amb l'Atura li tinc tot el carinyo, tot el respecte professional, i a més és una relació professional i d'amistosa molt maca, perquè ha sigut una relació que s'ha basat en l'estricte respecte. Jo la respectava com a professional del periodisme i ella m'ha respectat tota la vida com a professional de la medicina forense. I jo li deia, hasta aquí puedo hablar. Uh-huh. Y a partir d'aquí no puc parlar.
Senyor Ardalet,
això, diguin.
Al llibre hi ha una història...
Aquesta sí que ens ha d'explicar, eh?
Exacte, això és...
Si no li preguntem a la Tura, que és l'estratègia, preguntar-li a la Tura.
Sí, sí, perquè la Tura Soler diu al llibre que a vostè hi ha una anècdota, una història que li encanta explicar. Li agrada... Diu que és molt bon contador d'històries.
Ho és.
I hi ha una història sobre un guàrdia civil... i els problemes que va tenir...
Ui, ens l'han demanat els oients, Esther. Els oients estan demanant,
no?
Que expliqui...
La història del Guàrdia Civil
continuo.
I els problemes que va tenir amb el membre viril.
Senyor Verdalet, tot seu.
Aquesta l'ha d'explicar.
Possessió del micròfon
vinga,
seva,
va.
Senyor Verdalet.
Ah, aquesta sí, eh? Narcís. Home, aquesta sí, Narcís.
Davant.
Va.
Quina història, quina?
La del Guàrdia Civil.
La del poble aquell que
té un nom
per davant i per darrere.
Ah, bueno, i amb que vagi per endavant... La meva condició de metge, jo sempre he tingut com a lemes pocs, però els tinc nítidament clars. Un és el respecte a tota la gent, respecte. Mm. Dos, no perdre la humanitat, no perdre l'humanisme.
Sí.
I en base a això, bueno, és una anècdota real
a veure.
Que podria explicar. També s'expliquen coses de metges i xistes de tot el que vulguin, sí, de camioners, sí. En fi, tant me fa, no? En un cop hi ha un robo amb un mas i concretament Espolla, un robo amb un mas i que, bueno, el pagès mentre està a la vinya arriba a casa seu i es troba la porta rebentada, forçada, i el pagès amb el quartel dient bueno, escoltin, m'han robat, m'han empastifat, tot revoltat els... i bueno, i fan un atestat que diu que el fulano de tal, siguent les 18 hores del dia de la fetge, compareix a aquest lloc i acredita ser i dir-se fulano de tal i manifesta que ha sigut robat el seu mas i que la força està, la porta està forçada, tot rebentat, i que, bueno, i que diu que li falten els següents objectes i comença a ressenyar. Tot això sí. Es tenim que situar a l'any 78. Uh-huh. 78, perdó, eh? No hi ha ordenadors, i aquells papers de calca que deixaven tot pringat els dits bruts, uh-huh. I no hi ha típics, no hi havia ni ordenadors, ni típics, ni papers de calca. Uh-huh. I va picant, i acaba l'atestat dient, firmant el president d'atestat, el 26 de setembre, per exemple, per dir alguna cosa, el quartel de l'Organ Civil de la demarcació de és, i s'acaba la... perquè s'ha acabat de picar, ja s'ha acabat el fòlio, torna a girar els papers, els enrotlla a l'Olivetti amb el paper de calca i per darrere hi posa polla. I llavors diu, hòstia, el pobre guàrdia diu, quin va parir, quins collons, que no em fotin un marrón per falta de decoro. I llavors, obre parèntesis, tenia dos possibilitats, de tornar a picar màquina o tornes a picar i t'hi passes dues hores més, o vinga, o fotrem una aclaració. I pobre, un parèntesi, diligencias para hacer constar. Diligencias para hacer constar. Dos punts. El instructor ha puesto polla por detrás porque no le cabía por delante. I mañana será otro día. Ja està.
Es va curar en salut, no?
Bueno,
perquè no la molestessin.
Bueno, és que abans l'Esther em deia, home, és que aquest llibre, o sigui, no només és un recull d'anècdotes, sinó que pràcticament és la història d'un país i també la història d'una professió que al llarg dels anys ha anat canviant i també ha anat canviant els instruments, no? que es fan servir, doncs la tipografia, el tipus d'investigació, l'instrumental que es fa servir per exemple, doncs, en les autòpsies, és
que
una radiografia.
Que per sort s'ha avançat molt, que sí. Això també ho diu vostè.
Molt,
han canviat molt les coses, no?
Moltíssim.
Què ha canviat exactament?
Home, la gran potència i els avenços dels laboratoris forenses avui amb un cabell et poden dir si, per exemple, aquella persona propietària del cabell s'ha drogat en els últims 3 anys.
Carai.
A part d'analítiques, proves, l'ADN no solament serveix, ho subraio, per al món criminal, per saber aquesta taca de sang o aquesta esperma, qui ha sigut, l'ADN serveix. Per això que és molt, moltíssim, és que fes un avanç brutal, l'ADN. Però l'ADN també serveix per investigació de la paternitat. Però la gent no rumia, la gent no pensa, lamentablement. La gent no pensa. Per exemple, jo el primer consell que donaria a una persona que ha tingut bueno, ho direm, veu clara, perquè s'entengui que ha tingut la pitxa alegre. La primera recomanació que li faria que es faci cremar quan es mori.
Que es faci?
Cremar. Incinerar. I si no, mira la Julio Iglesias i el Cordobés i Ruiz Mateos i els uns i els altres amb fills que tenen escampats por ahí.
Clar, clar.
Si tu has sigut un tio alegre, cuidado, cuidado, sí. Vagila.
Sí.
Vagila, nano.
Sí. Vagila que no hi hagin proves, tot ben cremat. La Tura li volia preguntar... Abans dèieu, deia el senyor Verdalet, cada mort és diferent perquè té unes circumstàncies diferents, un context diferent. La família també intervé molt, evidentment, en les morts, i això es veu en el cas del mort de l'Antifàs. Tura, què ens en pots explicar?
El mort de quin és el mort de l'Antifàs?
El mort de l'Antifàs, que va morir en un accident de trànsit.
Sí, la nit de Cap d'Any.
Ah! Oh, sí, sí. Bueno, sí, esclar, Narcís... Bueno, i en Narcís aquí, en aquest cas, a mi no m'ha revelat mai qui era, aquest mort, però bueno, era un senyor que mor amb un accident, i esclar, que sembla ser que venien com d'una juerga, i aquell home doncs anava amb tota la seva màscara, o sigui, si havien fet un ball de màscares o el que sigui, i esclar... se l'havia de traslladar, perquè aquest home era nascut en un poble lluny de...
A Màlaga, no, Màlaga.
De Màlaga, no sé, no recordo exactament quin poble era. I en els... clar, se'ls va preguntar a la família, doncs clar, si se l'havia de traslladar, no, que potser se l'havia de posar en una situació una mica més decorosa, no?, perquè mort, i allà així gairebé només li faltava l'espantavelles i tot, i van dir, no, si ha mort així, ell era així, doncs el presentarem així, i el van posar a la caixa així, tal qual, i el van traslladar així, i el van fer la vella així, que era com de fet, com ell es presentava al món, no? Doncs, si s'hi presentava viu, doncs mort també.
Van ser coherents.
Va viure d'una manera i va morir de la mateixa.
Ara pensava per un moment que em preguntava per l'altre que li van trobar tots aquells objectes sexuals a dintre, sí, del cotxe.
Tot el maletí, no? El maletí sencer.
D'un accident, i que llavors també es va plantejar el problema de dir què fem, ara li donem els objectes a la vídua, no?
Ah, o sigui, eren objectes sexuals i no sabíeu a qui se'ls havien de donar.
Esclar. Clar, llavors va un problema i es va haver de... En Narcís va, amb molt de seny, no?, ens va preguntar al jutge a veure què podíem fer, a veure què calia fer en un cas d'aquests, si era més important complir amb el requisit de retornar els objectes a qui li pertanyien o evitar un problema familiar que podria comportar això, tal, i el jutge també va tenir seny, ja ho veureu.
De fet, Tura, t'ho expliques fins i tot que hi ha gent que demana que l'enterrin amb el mòbil, amb el telèfon mòbil.
Clar, és que hi ha gent de tot i tal.
I hi ha gent, permetem que digui un fenomen que està succeint, sí. Això és rigorosament cert, hi ha gent que es fa enterrar amb el telèfon mòbil, però jo conec casos que podria donar noms i apellidos de gent coneguda, però jo tinc, ja torno a estar amb el de sempre, que jo tinc el tema del secret professional. Mm. I jo tinc que tenir la llengua, encara que no es cansi mai, una mica quieta de tant en tant. Però hi ha gent que truca al telèfon per sentir el buzón de veu del seu fill que ja està mort. Mm-hmm. I es passa hores trucant. I van pagant el telèfon, perdó, eh? Segueixen pagant el telèfon, segueixen mantinguent la línia. I abans d'anar a dormir, o quan estan baixos d'ànim, per això que tothom viu la mort de forma diferent. Mm. Escolten, sí. Marquen aquell número i els hi surt la bústia de veu del fill o del marit i es donen per conformats amb sentir-li la veu cada dia.
És una explicació
que està passant.
Que esgarrifa, però sí que és cert, senyor Verdalet, i a més em conec també algun cas de persones que han volgut capturar aquesta veu del contestador, se la guarden al telèfon, sí, com un MP3, sí, com si fos música, sí, i quan ho necessiten, sí, quan el cos els hi demana, quan el dol, sí, els hi demana, doncs es posen, evidentment, aquesta
veu. Home, el llibre també explica un cas que també és molt impactant, que és el d'aquesta família Empúria Brava, que troben un cadàver al xalet i troben a la dona que fa mesos que és morta, i durant uns mesos el marit ha estat convivint amb ella.
Exacte. Hi ha hagut molts casos.
Un cas d'Alzheimer.
Digues, Tura.
No, dic que jo, aquest és el cas que expliquem, que va viure Narcís, però que jo al llarg dels meus anys de periodista en El Punt n'he vist d'altres de casos que, com aquest, que la gent té el cos d'aquell mort, o un familiar mort al costat, i que d'alguna manera fa la negació de no voler admetre potser que és mort o el que sigui. No sé si recordeu que hi va haver un cas a Girona que va ser molt conegut, el de la família Hopkins, que se'ls va morir un nen de 7 anys i el van estar vetllant i esperant i resant, perquè era una gent molt religiosa, resant i esperant a veure si ressuscitava. Vull dir, aquest cas va ser molt paradigmàtic, però després també, a part d'aquest senyor d'Empúria Brava, que va estar setmanes amb el cos de la seva dona al costat, i ella, fins que no va arribar el fill i ho va descobrir, doncs ell estava en allà. Però hi va haver un altre cas a Sant Hilari Sacalm també, que en aquell cas eren un pare i un fill. El pare va morir assegut al sofà mentre es mirava la televisió, on allà amb el sopar a davant, i el fill no en va donar compte, i quan trucaven els seus germans de Barcelona deien, no, el pare està bé, i portava potser un mes o dos mort en allà, i a més des de la finestra la gent que passava per allà el veien el senyor assegut allà, però que era una escena normal, no?, que sempre havia sigut, i portava ben bé un mes o més mort també. Vull dir, això... és un tema, no?, suposo, de no acceptar la mort d'aquesta persona estimada.
Senyor Verdalet, ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps, però abans d'acabar, el senyor Marcelí té una dèria de tota la vida en aquest programa, que és que l'enterrin i no sigui mort. Té molta preocupació perquè li passi això.
Això passa, i ha passat moltes vegades.
Bueno, ens podia explicar vostè quins sistemes fan servir per assegurar-se que realment un mort és mort, senyor Verdalet?
A part del mirallet?
Després de fer l'autòpsia, jo li asseguro que està mort, segur. Després de fer l'autòpsia, avui hi ha molt de seguretat, evidentment que és un error diagnòstic. Alguns cops hem sentit que si fulan letal, que si van anar i que llavors resulta que no estava mort.
Exacte.
És un error diagnòstic. No deixa de ser el diagnòstic de la mort, és un diagnòstic. Si tu escoltes bé el mort, l'auscultes, el cor no batega, si veus que no respira, si veus que té hipotonia, si veus que està enormement pàl·lid, si veus que està una mica fred, depèn de com s'hagi mort, la temperatura baixa...
Està descrivint el senyor Marcelí, que el tenim aquí,
Si dubta,
els clàssics ja parlaven de posar un mirall davant del nas i la boca, i si s'entelava, doncs era un signe que hi havia una mínima respiració. Però bueno, el diagnòstic de mort és fàcil de fer.
Em quedo amb aquest consell. Si sobreviuen, si quan els hi fas l'autòpsia no es queixen, vol dir que morts, sí. Morts i ben morts. Ho haurem de deixar aquí, per senyor Verdalet, abans d'acabar, o la Tura mateix, Tura, potser, TV3, quan us veurem?
Això que diuen Narcís.
Això depèn de TV3, ni més ni menys.
Dilluns
TV3
crec que...
decidirà com ho volen fer.
Dilluns farà la presentació ja d'aquesta sèrie documental.
El dia 30 es fa la presentació. El dia 30 es fa la presentació.
El Forense es titula.
Però TV3 serà qui decidirà.
Doncs ho veurem. Veurem les aventures de Narcís Verdalet i també la mà experta de la Tura Soler en tot aquest munt de casos que podeu llegir de moment, mentre no arriba la sèrie, a Rigor Mortis. Tura, una abraçada.
I Manel Elias.
Sí, molt bé. Doncs Tura, moltíssimes gràcies. Una abraçada, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins
abraçada a tots.
Una abraçada. Senyor Verdalet, jo li diré Sherlock Verdalet, permeti'm.
No,
li ha agradat que li diguis
no
això,
jo sóc Narcís Verdalet.
Ja està.
Senyor Verdalet, una abraçada. Gràcies per atendre'ns.
Merci. Gràcies.
Fins una altra. Us recomanem aquest llibre, aquest Rigor Mortis. Esther, gràcies.
A vosaltres.
Ara fem una pausa.
M'agrada molt aquest llibre.
Bueno, i d'aquí, hi ha molts casos,
Hi ha alguns d'animals. Animats, molts. Jo crec que la majoria són animats,
El que passa que el senyor Verdalet no vol que li xafem la sèrie, hi ha hagut alguns casos que no vol comentar.
Esclar.
El que sí que comentarem de seguida, seguint una miqueta la tònica que hem encetat ara, és alguns detalls nous que se saben del científic que va morir presumptament introduint prions al laboratori de Bellvitge.
Com està això?
Ara ho explicarem.
Versió RAC 1.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Ja sóc aquí. Quines ganes de conèixer't. Bon dia, Miami.
Good morning, Level. Welcome.
Leve la terra a Miami. Ara ja pots volar a la nostra nova destinació al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
Tenir un petit negoci no significa arribar a poca gent. Significa arribar a tothom. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Moltes companyies de llum et donaran raons per canviar-te. Però Iberdrola, amb el pla estable 100, és l'única que et dona 100 raons. Per exemple, si vols et quedes i si no, te'n vas. I a més, si vens, et donem 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contracta-la ara a iberdrola.es o truca al 924 24 24. Iberdrola, empresa col·laboradora del programa Universo Mujer.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris amb CTC de Vitis Encías. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
Totes les ocasions poden ser especials i Gourmet La Vanguardia et porta Catànies per celebrar. Les autèntiques Catànies Courier i la nova col·lecció amb Catànies de llimona, crema catalana i sal de l'Himàlaia. Una ampolla de cava Gala de Vallformosa i tres estots Catànies valorats en 69 euros, ara per només 49. Compra-ho a gourmetlavanguardia.com i prepara't per celebrar.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambrer.
Doncs posa'm un Colacao i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu Colacao.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'un milió. I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt. El sorteig 11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tu no esperaves que en una excursió tindries temps de veure-ho tot? Ni acabar-te el bufet de l'esmorzar. Tampoc apostar al blackjack després de prendre el sol. I molt menys tastar un plat d'un xef amb estrella en alta mar. Però ja ho veus, tot el que vols és en aquest creuer. És el que testa de vacances amb Costa Cruceros i Nautalia Viatges.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Deixem-me que us parli un moment del RAC perquè toca fer servir aquest llum homologat B-16, que és el que s'ha de dur al cotxe en cas d'averia. És el substitut dels triangles dels cotxes que hem portat fins ara. I haurem de fer el canvi i dur llums com aquest que tenim aquí a l'estudi, que en cas d'averia es posen al sostre i us estalvien el perill de sortir del vehicle. Es veu des de més d'un quilòmetre de distància i el que tenim aquí a l'estudi, el del RAC, incorpora un botó RAC que ja ho localitza i els avisa perquè vinguin a assistir-te. Només amb un clic. Descobrir una mesa botó RAC amb dues C's .cat, perquè el RAC hi és per ajudar.
El
neurocientífic Frank Llorenç, que investigava la malaltia de Creutzfeldt-Jakob i va morir fa un any, presumptament, després d'encomanar-se aquesta malaltia, va ser el responsable d'introduir personalment mostres biològiques d'alt risc al laboratori de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. Li di vell, ho va fer sense registrar-ne l'entrada i sense notificar-ho als seus superiors. Aquesta és la informació que han pogut confirmar Maica Navarro i Josep Corbella i que publiquen avui mateix a La Vanguardia. Parlem de seguida amb un dels firmants d'aquesta notícia, és el periodista especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Això hauríem de fer en l'anterior episodi, no? Quan vas venir aquí a fer-nos aquella cronologia, això era la setmana passada, i ens vas dir en aquell moment, hi ha coses que encara no se saben i encara no puc explicar. Avui expliqueu que va ser el responsable d'introduir personalment mostres biològiques d'alt risc al laboratori d'investigació. Si et sembla, t'ho pregunto en format cronològic, com vam fer la setmana passada, com has reconstruït aquesta història?
Vols dir cronològicament què ha passat?
Exacte.
Què ha passat?
Sí. És a dir, la setmana passada teníem algunes peces, ara en tenim moltes més.
Però vols dir que t'expliqui com, com hem treballat nosaltres?
Sí, exacte. I la cronologia d'aquesta història.
La Maica i jo, que treballem en mons una mica diferents, sí. A més amb comunitat científica, comunitat universitària, i a més amb el món dels successos i dels tribunals, i que tenim fonts complementàries, aquesta última setmana, sobretot des de dilluns, hem estat parlant amb, mira, potser 15 persones, t'ho dic, més de 10 segur, relacionades amb aquesta història, des de tots els punts de vista. I aleshores hem pogut reconstruir a través de fonts independents que no es coneixen entre elles el que ha passat. Fonts independents, vull dir, si a mi, per exemple, m'expliquen una cosa que va passar, però m'ho explica una persona que potser té els seus biaixos, els seus interessos, però ella li expliquen de manera completament independent una altra, la mateixa informació que coincideix, això és el que en diem contrastar. Aleshores, aquesta informació la donem per bona. I altres coses que ens han explicat o a mi o a ella i que no les hem pogut contrastar i que no les hem publicat, que les tenim com a hipòtesis, com a creïbles, com a que potser van així o potser no, i fins que no les contrastem, doncs no les podem publicar com a vàlides.
Frank Llorenç porta aquestes mostres? Això està confirmat?
Sí, aquesta és una...
ell qui les porta?
Sí, 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 aquesta és una de les informacions que hem pogut confirmar. Si recordes, la setmana passada vam dir hi ha com a mínim tres coses que no estan clares importants, que és aquestes mostres, qui les porta, d'on venen i si s'han fet experiments o no amb elles.
I fins i tot com les porten, que és una altra qüestió que et preguntaré també.
I aleshores, aquestes tres preguntes hi tenim resposta. N'hi ha d'altres per les quals encara no tenim resposta.
Doncs anem a per aquestes tres.
Qui les porta? Les porta ell a partir del moment ell s'incorpora a l'IDI Vell, a l'Institut de Recerca de Bellvitge, a l'any 2018. Havia treballat a Bellvitge, a l'hospital, no a l'institut, a l'hospital, fins al 2013, amb la mateixa àrea, que és la neuropatologia, les malalties neurodegeneratives. El 2013 se'n va a Alemanya, 5 anys, a la Universitat de Göttingen. El 2018 torna, i llavors té una característica que és habitual a la comunitat científica, que és el que se'n diu una doble afiliació, que vol dir ell té una feina aquí a l'Institut a l'IDI Vell, a Bellvitge, però manté una afiliació a la Universitat de Göttingen. I de fet, tots els articles científics que va publicar els últims anys, fins i tot els que van sortir el 2021, 2022, quan ell ja estava malalt i de baixa, firmava amb les dues afiliacions. Per tant, anava i venia de Göttingen. D'on venien aquestes mostres?
Exacte. Anava i venia de Göttingen amb les mostres?
Aleshores, les mostres que es van trobar al laboratori, allà on es va poder... en aquelles en les quals es va poder traçar l'origen, n'hi ha dos orígens que s'han confirmat. Un és que algunes venien de Göttingen i l'altre origen era la Universitat de Coimbra a Portugal, amb la qual Frank Llorenç també col·laborava com a investigador amb algunes investigadores d'allà.
Per tant,
n'hi ha d'altres de les quals no està clar.
De moment el que hem aclarit és que s'enduia mostres de treball, entenc, no? De les investigacions que feia en altres llocs, les continuava aquí.
Però d'estranquis?
Bueno, ara li volia preguntar com les portava aquestes mostres i com les entrava.
Això no ho sabem.
No ho sabem.
No ho sabem. Aviam, hi ha uns protocols de transport de mostres embrions que exigeixen que precisament perquè són potencialment perilloses, doncs que estiguin en unes determinades condicions molt ben tancades, molt ben segellades, normalment molt ben etiquetades, normalment en unes condicions d'estanqueïtat perquè no hi pugui haver fugues, imaginem que es fa per transport, per carretera, que hi hagués un accident i no pogués escapar-se, no? O sigui, tot això està protocolitzat, que ha d'estar molt ben amb garanties de seguretat, mantenir la temperatura, etc. El que no sabem és, en aquest cas concret, com es van portar.
Però no hi havia, el que sí que se sap és que no hi havia un registre. No hi havia...
Bé, el registre no hi era a l'IDIVELL.